Ei, 10-21, 5-21, doncs anem amb Paco Pérez i escoltem, doncs, en aquest cas, Joe Cocker. Sí. Anem amb Paco Pérez, de seguida xerrem amb ell, i, en aquest cas amb el seu espai, aquells meravellosos anys. Paco, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, bé, bastant bé.
Espera, que et tirem ara, et tirem a sintonia per rebre't com cal.
Vale, vale.
Ara, avui una versió, no sé si especial o no, però més llarga, la intro.
Sí.
Avui sí, però bueno, ja hem escoltat. Per cert, Joe Cocker, que l'altre dia hi ha un reportatge d'ell, en aquest cas el diari El País, que explicava, doncs, que era un tio com molt poc professional a nivell musical, que el tio era molt bo, el tio prometia molt i de fet va deixar gravat un parell de temes, però que mai va estar a l'alçada del seu potencial perquè era una mica desastre, sobretot per les seves addiccions, diríem, alcohòliques, però perquè, doncs, en fi, ell era un tio que treballava, era un obrer de Sheffield i, en fi, que no tenia, doncs, la formació ni financera, ni la capacitat organitzativa, ni potser, doncs, tenien també el potencial, diríem, psicològic per portar, doncs, aquella fama que li va venir de cop, no? I va ser una mica... que es va arruïnar diverses vegades, que el van estafar, o sigui... una història així de clars obscurs, no? Però, en fi, ens va deixar doncs, un parell o tres històries, doncs, un parell o tres cançons per a la història. Algunes dius, no? You can leave your hat on, no? Pots deixar-te el barret damunt, no? Una cançó, doncs... Que associava amb un striptease, doncs que li van venir gairebé de casualitat i que el recordem més per això com que per altres gravacions i per altres composicions molt més bones.
Bueno, i també ens va deixar una veu inconfundible, no?
Inconfundible, sí, sí, absolutament.
Inconfundible.
Bona. Jo diria que és ara mateix, jo diria, a part d'algun jingle que tenim, jo diria que és la sintonia més vella, més antiga que tenim. Aquesta, en la Ràdio Illa, que hi fèiem anys, l'enhorabona per la part que et toca, que tu has sigut...
Sí, 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 ahir fèiem anys, i bueno, crec que ho he dit alguna vegada, aquesta secció de la que estem parlant ara, que ha passat per alguns noms, com Respostes per Educar, i bueno, no sé, ara no recordo bé si altres entrades, no, per aquesta secció, però va començar el 2010, crec que el primer trimestre, no, perdó, el 2011, el primer trimestre del 2011.
Mm. 2011. O sigui
i aquesta música ha sonat des del primer dia, perquè...
L'any que ve, 15 anys, eh? O sigui,
sí, sí.
L'any que ve, en uns mesos, 15 anys, haurem de fer algun tipus de celebració.
Exactament.
Escolta, què mos xerres avui?
Bé, avui fa una sèrie de setmanes vaig compartir un curs, o el vaig rebre, i m'ha agradat molt la proposta que va fer la formadora parlant d'ambients on predominava la serotonina o ambients on predominava més la noradrenalina, que ara us explicaré tot això. Però sí que és veritat que em va agradar aquest enfoc més bioquímic de com podem crear ambients cap a una tendència, cap a una altra. Vale? I bueno, i avui precisament el que vull parlar és això, de dos protagonistes químics, la serotonina i la noradrenalina, que estan molt relacionades amb el tipus d'ambient que podem crear a casa, a les nostres llars, i que estan relacionades amb el nostre cervell i amb el dels nostres fills. Vale? Per una banda, la serotonina seria la que afavoreix la calma, la connexió i l'aprenentatge. És un neurotransmissor que ens ajuda a tot això. És una cosa que últimament estem sentint bastant.
La serotonina,
Això és la serotonina.
Sí.
I per una altra banda tindríem la noradrenalina, que és la que activa el sistema d'alerta, la tensió, la impulsivitat, no? Però la idea és aquesta, no? És entendre que el clima emocional de la llar, de la nostra llar, de les nostres cases, pot influir directament en quin d'aquests neurotransmissors predomina. ¿Vale? Anem a intentar descobrir-ho, de quina manera passa això. I començaria per determinar o per poder fer una petita consideració sobre què és un ambient familiar educatiu. I en aquest sentit, el que podria explicar que un ambient educatiu no és una casa plena de normes rígides o d'activitats acadèmiques constants, sinó és sobretot un entorn en què els infants poden aprendre sense sentir que estan sent examinats constantment. ¿Vale? Mm-hmm. Per posar altres exemples, es poden fer preguntes sense por, es poden plantejar temes sense que siguin qüestionats i fer judicis al voltant tot d'aquestes propostes que es poden parlar. Des del punt de vista emocional, ja hem parlat algunes vegades en aquesta secció, pues, si valida l'emoció abans que el rendiment, no? O hi ha curiositat, o hi ha humor, o hi ha contacte i hi ha presència materna i paterna, no? És a dir, que és un ambient contenidor, és un ambient que respecta, és un ambient que escolta, és un ambient que valida. Però què seria una llar amb serotonina? Bueno, pues seria una llar clau en el benestar. S'associa a què? A sensació de seguretat, s'associa a confiança, a humor equilibrat, a aprenentatge profund i també a una certa regulació emocional. Quan una llar predomina la serotonina, allò que s'hi respira és ritme i previsibilitat, que seria algo así com que la rutina no com a imposició, sinó com a espais ancorats dins del nostre funcionament, no? Un infant, un nen, una nena que sap que pot esperar, que pot relaxar-se, és a dir, que entén que les rutines formen part d'una dinàmica de seguretat i no tant d'una imposició, per tant, una autonomia personal de decidir que tot això que està passant a casa forma part d'una dinàmica positiva per mi. És un ambient on prevaleix la veu suau, la presència calmada, i la serotonina el que fa és produir aquesta sensació quan el cos no percep amenaça i, per tant, baixa la intensitat. No
cridem. M'estàs escrivint una llar ideal, o sigui, un ideal que rebossa això, serotonina, que rebossa felicitat o tranquil·litat o pau, no?
Exactament, estic parlant d'aquest, però no vol dir que tinguem que estar aquí, i ara ho compararem, ¿vale? Podem estar en altres neurotransmissors, no? Perquè també passa, no? La idea és anar cap a aquest tipus d'ambient, però podríem tenir i trobar uns altres, com el que després parlaré. Hi ha un efecte, no? Hi ha efecte físic, hi ha abraçades, hi ha petons, hi ha carícies, hi ha massatges, hi ha contacte, no? Del soc aquí, estic aquí, hi ha presència, no? Hi ha humor compartit, es fan bromes, ens riguem, ens compartim, tot el que forma part de la nostra vida és amb humor, no?
Per això es cal... Hi ha com espais diferents, no? Però l'ideal, no sé si tu com a psicòleg familiar doncs forçaries o animaries, per dir d'una altra manera, les famílies a tenir almenys un àpat familiar al dia junts.
Home, trobo que és importantíssim. És que podem passar...
Però de vegades, no, de vegades costa,
No es valora, però mira, vaig a posar-te un exemple, Bernat. Si un dia d'aquests us quedem per dinar i al final s'estén una mica aquest dinar, parlem, fem el cafè... Ostres, la sensació que tindrem és de parlar molt, de compartir, de no mirar mòbils, de considerar-nos uns als altres, de parlar, d'explicar-nos... És molt important i surten temes, evidentment. Sempre els moments de menjar són moments que poden donar peu a això. Jo crec que és vital. És vital que puguem esmorzar amb ells, és vital que puguem dinar amb ells, i com a mínim, si no es poden tots fer un tema logístic i laboral, com a mínim que es pugui algun, no? Jo crec que la nit seria un bon moment per tancar el dia, per tancar, no, com ha anat pues el dia i, bueno, i fer-ho així, no? I bueno, en realitat les cases serotoninèrgiques, que és una mica liada aquesta paraula, serien com una abraçada permanent. Fins i tot quan hi ha normes, fins i tot quan hi ha límits, fins i tot quan hi ha conflictes. Perquè sí, també n'hi ha de conflictes. És a dir, no es tracta de dir tot això és una bassa d'oli, aquí no passa res, no, però es gestiona i per tant es dona aquesta presència des del punt de vista de l'adult que conté, que calma i que ajuda que els nostres fills estiguin tranquils. Però, a l'altra banda, no, diríem que és una llar amb noradrenalina, no, que seria l'altre transmissor,
yeah,
que ens activa, que ens desperta, que ens porta cap...
Bueno, la meva llar a les 7 del matí, perdona, Paco. La noradrenalina va, en fi, a go-go, a tope.
Exactament. El que passa és que quan es posa massa... quan n'hi ha massa noradrenalina, el cos entra en mode alerta.
Ja. No, és mode alerta des de que m'aixeco. En plan, bueno, vinga, que perdreu l'autobús cap a l'escola.
Això pot passar exactament quan hi ha crits, sí, quan sí, les normes canvien sense avís, quan hi ha tensions entre els adults que formen part de la dinàmica familiar, quan la comunicació és brusca, poc suau i
no... És exactament així, Paco.
Bueno, estic descrivint moments i tendències, no? És a dir, on jo crec que és important que, i així ho dic moltes vegades a les famílies amb les que comparteixo educació o aquest acompanyament, i també ho he dit alguna vegada a la ràdio, jo crec que no podem ser super papis, super mamis, ni super res. És a dir, la vida està muntada com està muntada i a vegades ens equivoquem, a vegades les coses funcionen d'una manera, funcionen d'una altra. Però això no vol dir que no podem desistir de l'intent, o que tinguem que desistir,
sí, sí,
de l'intent, no? D'anar cap a una harmonia.
Veure, estava fent una miqueta de broma, però sí que és veritat que els matins, sí, hi ha cert estrès. Hi ha cert estrès, bueno, perquè sobretot els adolescents... Bueno, això depèn de cada fill, et diré, però els hi costa alguns més que altres, doncs, despertar-se, volen anar engalanats, volen anar perfumats, es volen passar una aigua, però també han d'esmorzar, també s'han de vestir, s'han de rentar les dents, o sigui, moltes coses en poc temps. I llavors sí que de tant en tant, algun dia, doncs potser has fet els deures i t'has aixecat abans perquè has descansat bé i us pots anar a despertar, doncs, fent-los petons o abraçades i vinga, va, bon dia, no sé què i tal. Però la majoria de dies és una entrada dins l'habitació on dormen i amunt! En plan, ja, com si fos la jaqueta metàl·lica. Saps el que
els matins i l'estructura que hi ha muntada al voltant dels matins no està feta. No està feta pels ritmes dels nens i les nenes i menys pels adolescents. I menys pels adolescents. És a dir,
sí, sí. A les 8 han d'estar llestos per començar el seu dia productiu, no?
Correcte, bàsicament perquè a les 8 comença el nostre dia productiu, també. No perquè sigui el seu dia productiu, no? Però, bueno, jo crec que sí que és important entendre, no?, que al final, quan prevaleix aquest neurotransmissor en el nostre dia a dia, en les nostres cases, la impulsivitat està present, la dificultat per escoltar també està present, els problemes de concentració, la necessitat d'aprovació constant, és a dir, hi ha una sensació de tensió, de que les coses no funcionen, no? I per tant, d'alerta constant. I és impressionant moltes vegades com aquesta situació d'alerta constant el que provoca, pues, bueno, és un malestar emocional que és... bueno, pues que és susceptible d'escoltar i de donar resposta. Per tant, no es tracta de demonitzar la noradrenalina, ni molt menys, la necessitem, és absolutament necessària, però en una casa on domina aquest neurotransmissor, pues, bueno, erosiona, estressa i redueix la capacitat d'aprendre i de relacionar-se. No?
Mm-hmm.
Bueno, per tant, alguna diferència visible en el dia a dia? Pues, alguns exemples. En una casa amb serotonina, pues respirem un moment tots dos, després m'expliques què ha passat, no? Serien frases que podrien existir. Tenim un problema l'afrontem junts, o he tingut un dia difícil i necessito calmar-me abans de parlar, serien maneres, no?, d'enfocar les coses des d'aquest primer neurotransmissor, que és la serotonina. Però, a la inversa, no?, si prevalés la noradrenalina, pues podrien dir, un altre cop el mateix, quantes vegades tu haig de repetir?
Sí.
No? Si segueixes així, ja veuràs. O no. Espavila, que sempre tardes una eternitat.
Clar, bueno, jo... Clar, és que si preval la noradrenalina, has dit que es diu?
Sí.
Doncs, clar, jo suposo que, clar, jo et dic que de vegades aquestes situacions, si un ja va, doncs, diríem, encès o calent per alguna altra cosa, o perquè de vegades amb la relació amb els infants va molt condicionada, amb els fills va molt condicionada, doncs, per coses que amb ells no els hi toca, no tenen res a veure amb ells, ja sigui la feina, ja sigui la relació amb parella, ja sigui el moment vital del pare o la mare i tal... I no sé si en una casa on pel que sigui, doncs, hi ha un parell de matins, doncs, que la serotonina, doncs, està perdent o està massa, diríem...
A la baixa, no?
A la baixa, no? I en aquest cas se li ha menjat el terreny la noradrenalina. No sé si aleshores apareix el cortisol, no? Que és no sé si és una hormona, en aquest cas.
Sí, no és un neurotransmissor, sinó que és una hormona i està molt relacionada amb l'estrès. Vale? Mm. És el cortisol és el que predisposa la persona a que actuï, no?, en una situació d'estrès. Sí. El que passa és que el cortisol ha d'estar present per poder actuar i per poder activar-nos. El problema és quan aquests nivells de cortisol van augmentant perquè estem tolerant cada vegada més al llindar de l'estrès, no? És a dir, no, jo m'acostumo, jo porto molt bé, no, jo m'acostumo. Això vol dir que perquè tu t'acostumis i perquè vagis molt bé, has d'anar pujant els nivells de cortisol, i això vol dir que arriba un moment determinat que estàs invadit i contaminat per cortisol, no? Cosa, bueno, crec que un dia ho vaig parlar, i els anàlisis que s'estan fent a adolescents determinen que hi ha molt nivell de cortisol dels adolescents, per tant, molt nivell d'estrès.
Uh-huh. N'hi ha
d'estrès. Sí. Per tant, la idea és, des d'aquesta consciència que podem fer, no?, de dir, bueno, pues hem d'anar-nos cap a aquesta tendència ambiental més de serotonina, no?, o serotoninèrgica, pues, bueno, la idea és, ostres, si soc conscient de que estem cridant a casa, no?, pues potser baixar el volum abans de posar l'autoritat, no?, és crispar-se, activa la noradrenalina també dels nostres fills i tampoc ajudarà. I és com aquella imatge, no?, de que la mesura que anem pujant esglaons anem més cridant més, no? Pues és una mica això, anem baixant intensitats i quedar-nos sempre en esglaons baixos, no?, d'aquesta pujada de l'escala de la tensió, no? Bueno, pues potser substituint ordres instantànies per avisos, d'aquí 5 minuts recollim, això pues pot reduir l'ansietat i pot reduir també la resistència, si aquesta persona tolera poc la frustració, no? Pues crec que són estratègies correctes d'anar avisant, d'anar preparant el que farem, bàsicament perquè el cervell del nen, bueno, pues a vegades necessita anticipar i necessita que veure què és el que passarà, no? No és com el d'un adult, en aquest sentit que, bueno, s'adapta més fàcilment o s'acomoda més fàcilment. Fer servir el jo en comptes del tu, per exemple, no m'agrada que estiri menjar en comptes de... Ets un desastre que sempre et deixes el menjar, saps? Vull dir, actituds que crec que hem parlat moltes vegades, que tots som conscients, però que ens poden portar cap a tot això, el fet de normalitzar l'error, no passa res, no intentem solucionar, intentem equivocar-nos. Equivocar-nos és una idea que pot ser entesa i treballar dins del context de casa, per tant, bueno, això no vol dir que no puguem rectificar, evidentment. És a dir, la idea és anar cap a aquesta tendència i cap a aquesta consciència de dir, bueno, pues quan estem revolucionant massa som conscients de que hi ha molta noradrenalina, estem en una situació de tensió i, per tant, d'alerta, i hem d'anar cap a contextos on, bueno, pues aquesta serotonina estigui molt present, no? Mm. És a dir, que si sento que a casa hi ha massa noradrenalina, bueno, bones notícies. El cervell és plàstic, també els adults, tot i que sigui menys moldejable per un tema d'edat, però diria que per acabar, tres canvis visibles. Vinga, en una setmana. Parlar més a poc, encara que tinguis pressa, o sigui, parlar a poc és un regulador importantíssim del ritme.
Ah, que interessant.
No. Del ritme intern, vale? És a dir, tot i que estiguis tinguis pressa, tot i que estiguis enfadat, parla a poc. Després, establir un minut de calma abans de cada àpat familiar, no? De dir, vinga, va, el que deies abans, no? És important dinar, sopar, o... sí, almenys un, però com a mínim que sigui amb un minut de calma, sense que tot sigui, vinga, va, vinga, va, seure, que no sé què, no, vinga, amb un minut de calma i buscar-lo, no? Mira, no és que jo a casa no ho faig mai, no ho he fet mai, i crec que ja és un costum perdut, però al final aquest minut d'oració que es feia a les taules, no? Fa, no sé, ho hem vist a les pel·lícules, no? Pues d'agraïment, no? Dels aliments, no? Que ens anem a menjar, pues potser era el minut de calma, no? Per baixar intensitat i per tot centrar-se, no? I després, per últim, dedicar 10 minuts diaris de presència exclusiva amb cada fill.
Això, sense pantalla, sí, val la pena.
Sense multitasques, sense educar, només connectar, escoltar i mirar.
Això ja els hem de... Hem de ser capaços de ser... de convèncer-los i de seduir-los amb això, no? Vinga, va, que us agradarà també, que també ho voldreu. Perquè n'hi ha alguns que estan més en plan odio tot el món, vull estar en el meu rotllo i no tinc ganes de parlar amb ningú, i hi ha d'altres que s'hi venen més, no?
Exactament. El que passa és que nosaltres com a educadors, és a dir, les mares i pares hem de ser com caçadors de papallones, no? És a dir, i m'imagino i visualitzo, te recordes amb aquella roba del coronel Tapioca, no? Que va estar de moda, no? Així com de caçador de papallones.
D'explorador,
no?
Sí.
D'explorador. No, doncs jo crec que hem d'estar en constant predisposició a que quan arribi el moment, que potser no és el nostre moment, però és el moment del nen o la nena o de l'adolescent, estar atents a caçar aquest instant de 10 minuts. ¿Vale? I això segur que ajudarà. Per tant, parlar més a poc, establir aquest minut de calma abans de menjar i dedicar 10 minuts diaris de presència exclusiva amb cada fill. És un tresor que ajuda moltíssim a que la noradrenalina baixi i la serotonina augmenti.
Molt bé.
És a dir, ningú educa des de la perfecció, eduquem des de qui som, i quan una casa es converteix en un espai que nodreix serotonina, per tant, calma, curiositat i afecte, el que passa és que els nens i nenes creixen sentint-se valuosos i els adults també. Per això acabo.
Molt bé. Doncs,
i espero que hagi quedat clar.
Jo penso que sí. Jo penso que si som persuasius en altres àmbits de la nostra vida, quan volem seduir un home o una dona, quan volem convèncer els companys de feina, quan volem vendre alguna cosa, quan estem discutint amb els amics, amb els fills, també ens hem de proposar ser els més persuasius del món. Escolta, vinga, va, sopem tots junts, que ens ho passem bé, podrem parlar, perquè després també els agrada. Els agrada, sí, les dinàmiques, sí, sí, que es creen, l'ambient que es crea, el rotllo que es crea, o aquesta estona, doncs, si vius una miqueta més lluny i vas amb el cotxe conduint i en lloc d'escoltar música xerreu, o li dius, va, vine, acompanya'm a tirar la brossa, o vine, com et va, si estan estudiant, no? Que és més fàcil que ells estiguin disposats a cedir 10 minuts si estan estudiant que no pas si estan jugant a la Play. Si estan estudiant i tu ara parlant amb ells, és molt complicat que diguin, papa, deixa'm que estic fent feina i m'ho estic passant molt bé. Saps?
Sí, sí, sí.
Hem de conèixer també, doncs, les vies, no?, per entrar aquí. És molt interessant, això, aquest equilibri, aquesta compensació entre noradrenalina i serotonina. Mira, podríem acabar amb la cançó dels Manel, de la serotonina.
Correcte.
Però no, però aviam, un anam amb un altre, avui. Avui fa 35 anys, 35 ja, Paco, és que tu ho recordes, segurament.
A veure.
No et vull dir vell, però que Héroes del Silencio traien Senderos de Traición.
Ah, sí, era boníssima.
El seu primer disc, en aquest cas, des de Saragossa, d'una ciutat, o sigui, era el més raro que podia passar. No era ni una banda de Madrid, ni era de la movida del País Basc, ni era catalana, eren de Saragossa i traien un àlbum que no només ho va petar a Espanya, es van convertir en pop stars, sinó que ho va petar d'Alemanya cap amunt, Alemanya, Dinamarca, Suècia, es van convertir en una banda de culte. Mira, escoltem, en aquest cas hi havia Maldito Duende o hi havia Entre Dos Tierras, però escoltem Oración. Et sembla bé?
Molt bé, perfecte.
Vinga, fins ara.
Paco. Fins ara, moltes gràcies. Adéu.